En clau de dona, amb Rita Valero.
A l'enclau de dona d'avui tenim una convidada molt especial, la Sònia Viboles, psicòloga en l'àmbit de les violències masclistes i la igualtat de gènere. Treballa fa 13 anys en l'Espai Dona i des del 2018 també a l'Espai LGTBI+. Molt bona, Sònia.
Hola, molt bones.
Encantada de tenir-te aquí, tenia moltes ganes de que poguessis venir a xerrar una estoneta amb nosaltres i en aquest programa. Voldria que ens expliquessis com van ser els teus inicis, tant com a psicòloga com després per definir-te en l'àmbit de la violència de gènere.
A veure, has d'anar molts anys enrere, uns quants. Clar, vaig acabar psicologia 2003-2004 i en aquells moments tot el que fa a l'educació en perspectiva, la formació en perspectiva de gènere no existia.
No n'hi havia,
no,
clar.
No n'hi havia, no, no. Se'n parlava en petits àmbits, no? Però no com ara, que veig que les estudiants en pràctiques, doncs, ja, vull dir, és que ja moltes assignatures ja són en perspectiva de gènere, algunes específiques, algunes ja es treballen de manera transversal.
Inclús hi ha un cicle, em sembla, no?
Sí,
específicament.
Sí, ara hi ha molts postgraus, hi ha algun màster, vull dir que en aquell moment jo em sembla que no hi havia massa res, o si hi havia alguna cosa, doncs no ho recordo. I llavors vaig començar a treballar en l'àmbit de les discapacitats. Jo sempre crec que la llavor de la igualtat de gènere, del tema de justícia, tinc aquest concepte, aquest valor bastant incorporat, i la llavor del feminisme, de la igualtat, crec que estava en mi ja feia bastants anys, el que passa que estava com adormit, i va ser arrel d'un projecte que es duia a la Generalitat de Catalunya, que es deia Tallar amb els mals rotllos, que formaven a gent jove per fer prevenció de relacions abusives en la parella. Tallers, que, o sigui, formaven com a tallerista per poder fer tallers als instituts per prevenir relacions abusives. Jo crec que devia ser 2006-2007, i a partir d'aquí vaig començar a fer els tallers i a mi se m'ha obrir tot un món, no? Que en aquell moment jo treballava amb persones amb discapacitat intel·lectual, i a partir d'aquí vaig començar a entrar en aquest àmbit i, bueno, com que se m'han despertat les ganes. Però no que vaig trobar la feina, tot em va venir una mica sol. No va ser allò dir, ara em vull dedicar a això i vaig a buscar feina d'això, sinó que arrel de fer els tallers vaig saber que hi havia un lloc de treball per cobrir a Palafrugell, em van fer una entrevista i a partir d'aquí doncs vaig començar el 2009. Mira, ara, just fa 13 anys aquest novembre, octubre-novembre.
I va haver-hi, com moltes dones ens han explicat, un moment d'aquells de notar com que portes unes noves ulleres i veus d'una altra manera coses que ja potser et fastiguejaven, no? Però no acabaves de poder posar-hi paraules. I després et posa aquestes ulleres i dius, ah, que això anava per aquí.
És això que em deia, ai, 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 resulta que amb aquestes ulleres ara ja hi veig molt més clar. Sí, avui fins i tot teníem una conversa, no?, amb les companyes d'allà a l'Espai Dona de coses que nosaltres hem dit i fet en algun moment, o hem pensat on ho hem viscut, que en aquell moment no les teníem identificades, no? I que després de posar-te les ulleres pots anar veient, mira, aquesta, no? I les pots anar identificant. I sempre dic que el feminisme i mirar amb clau d'igualtat i de feminisme m'ha salvat. O sigui,
de moltes coses i situacions,
sí,
no?
I que em genera... O sigui, aquest despertar a vegades genera com malestar, però a la llarga, entendre-ho i comprendre-ho genera benestar.
Sí, que amb el temps, o sigui, que potser el fer el canvi al principi és difícil, no?
Sí.
Però un cop l'has integrat i el poses en pràctica en el teu dia a dia, te n'adones que hi ha moltes més conductes abusives, que permets moltes més menys conductes abusives, no?
Exacte.
Què els hi diries a aquelles persones que et diuen ni feminisme ni masclisme?
És impossible.
Que no han entès res, no?
No. No, o ni feminisme ni masclisme, igualtat. Bueno, és que de fet el feminisme és igualtat.
Exacte.
Llavors, no...
El feminisme no defensa la dona per sobre de l'home, sinó la igualtat entre home i dona i qualsevol altra persona.
Jo reivindico la paraula feminista perquè està, també s'ha negativitzat molt i és que tothom hauria de ser feminista, no? Homes i dones i...
Per què creus que hi ha hagut aquesta negativitat cap a aquesta paraula? Perquè es diuen paraules tan grosses com feminazis i coses d'aquestes? Per què creus que s'ha produït això, no? I que es parla de radicals i de tota aquesta...
Quan tenim aquest despertar, ens donem compte de tot el, des del lloc on estem d'opressió en diferents àmbits, genera molta ràbia. I aquesta ràbia també s'ha de gestionar. I, bueno, penso que, clar, és una reacció davant...
De tot un temps d'opressió, no?
S'entén des d'aquí. Però que jo també, per exemple, me l'he hagut de gestionar, no? A vegades, a l'hora de fer tallers, a l'hora de poder parlar amb altres persones sobre aquest tema, he hagut de fer un treball previ de gestionar la meva pròpia ràbia, perquè si no generava l'efecte contrari.
Clar.
I jo ho aplico des de mi... I penso que es pot aplicar a nivell general, no? Amb tothom. I crec que s'ha anat negativitzat tant perquè també és masclisme, això. O sigui, forma part del mateix masclisme d'infravalorar i, no? tot el que... No, som unes exagerades o mira...
O això era una broma, no té importància, tens la pell molt fina...
Sí.
Terrible. No sé si ens pots comentar quins són, ara que parlaves d'això, de temes que fan ràbia, no? Quan estàs explicant alguna cosa o quan et fan alguna pregunta o el que sigui, quins són els temes més punyents que et pots haver trobat a Espai Dona o a Espai LGTBI+.
Sobretot, quan hi ha una violència important i extrema i... quan veus que hi ha un risc important per la persona, i això com a professional has de poder gestionar, i amb els anys n'he hagut d'anar aprenent, perquè no és el mateix jo de fa 10 anys a ara. I l'altre és tot el que hi ha, a vegades no és tant la situació en si de la dona, sinó com respon el sistema, i sobretot el sistema judicial, no? que fa. I això sí que és algo que... Han passat 13 anys i encara estic treballant a veure com, de quina manera que això no em generi una frustració tal per dir plego.
Clar.
Més, no? Que des del lloc on estic, poder acompanyar al màxim millor la persona, sabent les limitacions que hi ha, però després a la vegada, des del sistema mateix, bueno, doncs, per exemple, l'altre dia ens vam trobar un grup de professionals que han creat una taula de dificultats per treballar això, per veure de quina manera podem millorar aquesta violència institucional, no? que genera el mateix sistema. No?
Clar, perquè si tractes a la persona, però després la persona, a l'hora d'atrevir-se a denunciar, que ja és prou complicat, es troba amb aquestes parets, amb aquestes barreres, amb aquests... genera encara més frustració i pensa, i per què he passat per tot això, per fer-ho públic, per dir-ho, per enfrontar-m'hi i tot plegat, si després al final la cosa es queda en un no-res o encara em quedo pitjor i més frustrada, no? Llavors, no sé si vau poder arribar a alguna conclusió o algun...
Hem fet una primera trobada. Hem creat aquesta taula per poder seguir treballant. Es van obrir diferents debats i diferents línies de treball i a partir d'aquí doncs començarem... Però bueno, és molt interessant. Després sí que una de les altres coses que és important és sempre acompanyar el procés, no? No decidir per l'altra persona, perquè la dona és qui ha de passar per una sèrie de situacions i processos que si no està preparada li pot ser contraproduent.
Clar.
Llavors és tenir aquella funció d'acompanyar i anar acompanyant, estar al costat i anar a fer en funció del que la dona vagi també decidint.
Uh-huh. I vagi podent, no? Perquè, sí. Clar, no pots agafar la persona per molt que t'agradés, no? Agafar-la de la mà i treure-la d'aquell ambient o dir-li t'has de separar o dir-li el que sigui. És la pròpia persona que ha de prendre aquesta decisió. I clar, és molt difícil, suposo, no? Contenir-te quan tu ho veus tan clar des de fora.
Sí, és tota una feinada. I després és molt important saber que poder accedir a un servei, que no fa falta presentar cap denúncia, que, per anar-se a informar, que tenir un espai on jo em sento segura, on puc explicar, on l'altre em pot entendre, on m'ajuda a verbalitzar, a ressignificar, no? A identificar, que passa que a vegades fa por, no? O penses que de seguida ja has de poder denunciar...
Clar, i jo afegiria la paraula vergonya, no? Moltes vegades...
Sí,
perquè a vegades es té la idea de que, bueno, només reben aquests maltractaments persones que potser són dèbils o que potser no se saben defensar o etcètera, no? Tots aquests prejudicis i tots aquests estigmes, no? I quan amb una persona que està en un altre àmbit, el que em vinc a referir és que qualsevol tipus de persona, estigui en l'àmbit que estigui, tingui els estudis que tingui, etc, etc, pot patir aquesta
violència.
I moltes vegades, pel fet d'estar en un àmbit que considera o que la consideren una dona forta o el que sigui, no s'atreveix a verbalitzar i anar-vos a buscar i anar a buscar aquesta ajuda. Mm-hmm. Què podeu fer en aquests casos?
Nosaltres el que intentem és fer accions de cara a la ciutadania per fer-nos visibles.
Uh-huh.
Llavors, ara, per exemple, hem organitzat uns tallers relacionats amb salut i benestar i salut, no? Que pot accedir és per dones, que poden accedir totes les dones del municipi, i això també fa que ens fem visibles com a servei, crear xarxa... Bueno, sobretot sensibilització i fer-nos visibles, perquè sí que som una porta d'entrada.
Uh-huh.
I el que passa que a vegades costa identificar que allò que m'està passant és violència, no? Ho he normalitzat tant...
Clar,
no?
Clar. Això t'anava a dir.
Anar sensibilitzant. Jo moltes vegades m'he trobat amb dones que m'han dit ostres, m'ha anat molt bé aquella campanya de, ja del govern, o de tal... Que jo vaig començar a dir, aquesta sóc jo, això m'està passant a mi, no?
Uh-huh.
El Me Too, per exemple, no? La campanya del Me Too, que va començar als Estats Units, no? Arrel de la Hollywood, no? Però que ha servit a tantes dones per identificar i dir, és que no m'està passant a mi sola.
Clar, de vegades no és on comença o per què comença, sinó que a on arriba, no? Mm. I a quantes persones arriba. Perquè, clar, és molt més fàcil d'identificar una violència física que una violència psicològica, que ara cada vegada més, malauradament, està sobre la taula.
Penso que cada cop s'està fent més visible i la sabem identificar més, la violència psicològica, però clar, és que a vegades és tan sutil, no?
Clar.
I crea confusió, no saps què està passant... clar, a més hi ha tot unes manipulacions, et fan creure que l'altre ets tu, no?
Uh-huh.
Bueno, llavors aquí, clar, si no tens un mirall on algú t'ajuda a dir ei, perquè quan estàs a dins
estàs dintre del bucle i és bastant
difícil.
I llavors
el que genera la violència, en aquest cas amb la parella, perquè clar, després és als altres àmbits, no? Però en laboral també pot passar, no?
Uh-huh.
Que si et vas allunyant de la teva xarxa, no? Perquè un dels efectes de viure la violència és que vas perdent xarxa.
Clar.
No? Cada cop estàs més sola.
Clar.
Llavors això fa que tinguis menys miralls.
O que inclús la pròpia xarxa alimenta, no se n'adona o ho troba normal, això.
O enfadada, s'allunya.
Exacte.
Perquè s'enfada la xarxa a vegades, perquè no ho entenen.
Uh-huh.
A vegades he fet alguna visita, algun suport amb algú que ha estat ajudant i que no entén perquè aquella persona retorna o que no ho veu, no? I poder entendre en el cicle de la violència, què passa quan es viu una relació de violència, no?
I, clar.
I sobretot és allò, sisplau, no marxis, no? Perquè...
Uh-huh. Continuem treballant.
Continua allà.
Uh-huh. I, bueno, parlem de violència en la parella, parlem de violència laboral, mm-hmm. també podem parlar de violència entre les amistats, que també hi ha possibilitats de que les pròpies amistats també utilitzin aquesta manipulació o aquesta violència psicològica de vegades, no? Mm-hmm. Perquè, sobretot, ara que també pot haver-hi violència intrafamiliar, dintre de la pròpia família, però quan la persona se n'adona d'això i s'allunya de la família i crea una xarxa d'amistats, també es pot crear aquesta violència entre les pròpies amistats, no? L'aprofitament, sobretot quan la persona ja no s'atreveix a posar límits, perquè quan els ha posat abans ha rebut unes respostes violentes i llavors arriba un punt que ja no s'atreveix a posar-los. Mm-hmm. Com es tracta tot això?
Clar, a mi em sortia que una de les bases importants per poder tenir relacions sanes i poder identificar és treballar molt l'autoestima.
Uh-huh.
Però és com un terme així com tan ampli, se n'ha parlat tant i se'n parla tant que costa, no? Però...
Clar, l'autoestima, i m'imagino que no l'autoestima en el sentit només físic de ets maca,
et queda molt bé aquest vestit.
sinó en el sentit de ets vàlida, ets valuosa, et mereixes respecte...
Exacte, el tema de sentir-se merescuda, no? Perquè... Uh-huh. Penso que és una de les claus a vegades que fa que ens fiquem en relacions on, bueno, on s'exerceix violència.
Clar.
I s'ha de revisar. I a més, clar, la violència genera
que encara...
autoestima.
Ah, exacte. Bueno. És una cosa que es va realimentant, no?
Sí, de fet, una de les funcions que... Bueno, on hem posat el focus amb els tallers aquests de benestar per salut i dones, no?
Mhm. Uh-huh.
És en posar el focus en nosaltres, no? En fer coses que ens agradin, que ens generin plaer, en el sentit ampli. Tenir i desenvolupar eines per tenir un espai per nosaltres, no? Que a vegades ens costa tant. I és una manera, de treballar
l'autoestima. Sí, sí, sí. Un altre tipus de violència que em ve al cap també és aquella que no... O sigui, violència per carència. És a dir, no pel que es fa... sinó pel que es deixa de fer. Trobo que és com molt més difícil d'identificar, perquè quan una cosa hi és, doncs dius, és això, mm-hmm. val? Però quan no hi és, quan hi ha una mancança de carinyo, d'atenció, mm-hmm. vale? quan manca, quan falta tot això, mm-hmm. potser no s'identifica com a violència, o quan es deixa de parlar una persona, no? Hi ha una baralla, hi ha una... Exacte, sí, el ghosting, no?
Sí.
Quan hi ha una discussió i llavors doncs, hi ha aquest silenci, no? I fins que no em demanis perdó, no et parlaré, uh-huh. val? O sigui, la carència, no? No hi ha una violència física, sí que es podria dir que psicològica, però és per carència d'aquest afecte, no? D'aquest carinyo o d'aquest respecte. Llavors això costa molt més, no? Això és el que potser quan ho veus en alguna campanya dius, ostres, això m'ha passat a mi.
Clar, aquí sobre la ferida de l'abandó, del rebuig, penses que tu has fet alguna cosa, després hi venen les distorsions cognitives que parlàvem l'altre dia, no?
Uh-huh.
I clar, pots entrar en una dinàmica on cada... I sí, és el silenci, els càstigs del silenci, no?
Uh-huh.
O de tergiversar el que has dit.
Clar.
Tergiversar.
Clar. O de vegades quan es posa un límit que l'altra persona es senti ofesa pel límit, no? O sigui, es fa la víctima perquè tu li has posat un límit. Mm-hmm. I és com, perdona, jo he reaccionat a algo que tu m'has fet, no?
Sí, 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 sí. Sí, sí, totalment. És, clar, és que és tan...
És
molt sutil. És molt sutil. El que sí que és veritat que ens hem d'aprendre a escoltar. Mm-hmm. No? Una de les coses importants és... hi ha una... Mira, aprofitant... que ara ve el 25 de novembre, tenim un projecte amb joventut que hem fet cançons durant molts anys per joves vinculats amb la música al municipi. Hi ha una cançó que va fer la Marina Gil, uh-huh. que és Quan salta l'alarma, escoltar-te és la teva arma, no? I és que és molt important, és que m'està generant... O sigui, hi ha com un clic que et diu, hi ha com una veueta que et diu, això no...
No va bé.
No va bé, no?
Uh-huh.
I a vegades fem així, diem, ai, no.
Mirem cap a un altre costat o un minimitzem.
Potser t'equivoques, no n'hi ha per tant, no?
Bueno, clar, són els missatges que hem anat rebent sí. durant tota la vida.
Sí, sí. Uh-huh. I penso que és una altra eina important d'escoltar-nos, no? I per això fa falta parar, fa falta tornar-se per nosaltres i fer, bueno, aquesta part d'introspecció, no?
Per si hi ha alguna oient que estigui pensant, ostres, doncs m'agradaria, no?, poder anar, poder conèixer aquest servei, com funciona l'Espai Dona? Què és el que ha de fer una persona?
Doncs posar-se en contacte a través del telèfon, val? Que és el 972 61 18 79. Bueno, està tota la pàgina web de l'Ajuntament i per mail, i també tenim xarxes socials, tenim Instagram, val? Tant de l'Espai Dona com de l'Espai LGTBI i pàgina de Facebook. I això, es pot posar en contacte mitjançant aquestes plataformes. Bueno,
i llavors posem que truca per telèfon. Truca, sí, per telèfon, hola, soc tal persona, sí, i què és el que ha de fer o ha de dir?
Bueno,
o...
depèn de la demanda que tingui. Per exemple, hi ha persones... clar, tenim un servei d'atenció psicològica.
Clar, no? Perquè potser la persona encara no sap, només us puc dir, no estic bé.
Sí, ja.
Clar, sí, i llavors sí. A partir d'aquí és...
Bueno, això li podem donar una hora, fem una primera acollida, que la fa la psicòloga, i a partir d'aquí es valora veure, a partir de la demanda, a partir del que del que explica, veure si cal derivar algun altre servei, si no, si podem atendre-la durant algunes sessions, si necessita assessorament legal per algun tipus de situació que estigui visquent, perquè oferim assessorament legal sobre dret de família, violències masclistes i justícia gratuïta, i anar-ho valorant i veure quin tipus d'acompanyament necessita, no? I veure si cal que li donem nosaltres o buscar el servei pertinent.
Sí. Hem de dir que aquest servei és totalment gratuït i que aquestes visites amb la psicòloga, en el cas de que siguin necessàries, doncs també són totalment gratuïtes.
Sí, és de qualsevol tema que la dona li pugui interessar. Després nosaltres sí que bàsicament atenem això, algunes separacions que són difícils i podem acompanyar, situacions de violència psicològica, o a vegades dones que no tenen fills, també... no, que han viscut violència, les violències sexuals, tot i que després ja formem part d'una xarxa amb altres professionals, o sigui, estem com a servei, formem part del protocol d'atenció a les violències masclistes, i llavors hi ha a serveis socials, hi ha l'àrea d'atenció a les famílies, no? Hi ha una treballadora social de referència, estem en contacte amb Mossos, o sigui que a partir d'aquí veiem de quina manera...
Se la pot ajudar, no?
Sí, sí. Pot venir una dona, per exemple, que busca activitats per fer, també, no? Assetjament a la feina, o...
Si l'assetjament a la feina no és produït per homes, sinó que és produït per altres dones, també es pot venir a consultar? Sí. Perquè, clar, de vegades pensem que la violència només s'exerceix per un costat i malauradament, com dèiem, s'exerceix per altres costats,
sí,
no?
Sí, sí, sí. De masclistes... ho som tots i totes, vull dir que som, jo sempre dic, racistes, masclistes i homòfobs. Tenim, o sigui, rebem missatges continus, vull dir, estructural, hi ha un sistema de creences en relació a això, i sense adonar-nos, a vegades ho reproduïm, no?
Clar.
I que no... Doncs per trencar també aquest mite, o sigui, a veure, qui majoritàriament exerceix... violència cap a la dona són els homes, sí, però no necessàriament, vull dir, hi ha una violència estructural i també hi ha dones que tenen creences masclistes que també exerceixen violència. No és
un àmbit exclusiu d'homes.
No és majoritari, és un tant per cent petit, però no el podem negar.
Però també succeeix, clar.
Igual que en algun moment he fet algun taller... Que amb els joves i així, que parlen... Bueno, és que la violència cap als homes també existeix. Jo no nego que no existeixi, però...
El percentatge és molt més petit.
Molt més petit i segurament no és estructural.
Clar. Val? Què vol dir que sigui estructural, per si algú no ho sap?
Vol dir que la sostenen un sistema de creences...
Molt arraigat.
Molt arraigat. Val? I que afecta a molts àmbits. O sigui, jo estic oprimida en l'àmbit laboral, en el carrer, em puc trobar violència en la parella, val? Com a dona. Això, els homes...
Bueno, no ho han viscut i no ho veuen.
Però jo penso que... bueno.
Clar, podem parlar de tots aquests...
No,
en absolut. Podríem parlar d'aquests sostres de vidre, no? Sí. És el que em ve una mica al cap. Que aquella dona que a la feina no pot pujar a una categoria més i no entén el per què i no sap per què, doncs s'està trobant un tope simplement pel fet de ser dona, o simplement perquè ha tingut fills, o simplement... etcètera, etcètera.
Perquè
podíem
no es
trobar...
creu que ella com a dona tingui aquestes capacitats, no? I que tingui les competències. Ella, el sostre de vidre, de cop i volta topa amb alguna cosa que no la permet avançar, i el sostre de vidre li permet veure on ella podria arribar, però aquest sistema de creences, doncs això, és que té, o està en una edat de tenir fills i...
I llavors no la volen contractar.
O això no... Ha de demostrar el doble. A vegades ja no ho expliquen. Sento que haig de demostrar el doble per...
Perquè em prenguin en sèrio.
Perquè em prenguin en sèrio, no? Això.
Creus que els mitjans de comunicació, les sèries, les pel·lícules, ajuden a tot això? Ha estat un sospir molt profund, eh?
I les cançons.
Les cançons, exacte.
Tinc uns dilemes aquí. Ara tinc una nena de 8 anys que escolta, clar, a vegades anem amb el cotxe, ella posa, li deixo posar cançons i anem escoltant cançons, això em permet també veure què escolta. I des de ben petita ja li he dit que... Bueno, m'he anat de tema, però...
No, no.
Mira, em sembla que...
Estàs allà mateix.
Estic allà mateix, sí. Des de ben petita sí que li he dit que, mira, jo les cançons, si ella vol escoltar algun tipus de cançó, que no li diré, no l'escoltis, però que jo no les vull escoltar, perquè a mi no m'agrada com tracten a la dona, com la crucifica, la sexualitza tant, no?, que la tracta com un objecte, que em fa mal escoltar
Clar.
Això. Em fa mal. Jo ja, o sigui, aquelles ulleres de gènere...
Ja no te les has tret.
No me les he tret i és que tinc... Mentre com no puc, el ritme està molt bé i n'hem parlat d'això. És que m'agrada el ritme, és molt ballable, però anem a escoltar a veure què diu, no?
Clar.
I a vegades me pregunta, mama, això, aquesta cançó és masclista? Em demana... Ja m'ho demana.
Però és molt bo que et faci aquesta reflexió. Al final és això, no? Ja no és el fet de que l'escolti o no l'escolti, sinó de que pugui plantejar-se si el que diu aquesta lletra és respectuós o no.
Sí, ella m'ho diu, suposo, amb el fet de... Podem escoltar-la, mama? I a vegades sí que m'han avisat alguna lletra, per exemple. No? Ella s'ha parat i n'hem parlat... I
Clar,
això,
és però... que moltes vegades les canten sense saber el que estan dient, però en veritat és un missatge que van repetint i les paraules tenen força i queden impregnades, no?
I hi ha... O sigui, en aquestes cançons hi ha creences. O sigui, hi ha un sistema de creences que generen una realitat en la forma de relacionar-nos entre homes i dones. Si jo contínuament veig homes que tenen cert poder i, a més, em miren d'una manera, jo sóc desitjable així, per tant, és que hi ha tota una sèrie de...
Que difícil és treure's tot això de sobre.
I ens posen en llocs... O sigui,
molt diferents,
no ens posen en llocs iguals, no ens posen en igualtat aquestes cançons, les lletres d'aquestes cançons. I per sí que, per exemple, aquest és un taller que vam provar, bueno, hem fet durant 2 o 3 anys d'analitzar cançons, i els i les joves són allà on hi ha més resistències de poder.
Perquè... Clar, perquè el personatge que les canta, o el ritme, o...
Forma part de la seva etapa, i costa, i entenc que agradi un ritme, que formi part d'un grup, que clar, tothom la canta, que jo em sento, no?, que pertany... Però...
Sí, la pertinença a l'adolescència és molt important, no?, i llavors el posar fre aquí, doncs, és complicat.
Sí. Penso que cada vegada ja es va fent un esforç, sobretot, per exemple, amb TV3. Veig, no?, que vaig seguint una mica els programes. Ara, per exemple, han fet la nova imatge i he estat mirant una mica el què. I hi ha alguna sèrie on ofereixen models nous de noia, més aventurera...
que no necessita ser rescatada,
que
no?
Que necessita ser rescatada, que no ha d'estar mona per
agradar a l'altre,
no? I que és molt important oferir això,
models, bueno, i
models
aquesta...
de masculinitats, models de feminitats.
Exacte.
No?
Perquè aquesta idea de que el romanticisme és perseguir la noia fins a bueno, el que es podria dir assetjament, clar, els nois estan acostumats a que això és el que han de fer, i les noies estan acostumades i entren moltes vegades en aquest joc, i clar, ja també es genera doncs aquesta dinàmica i aquest estrany joc, que en veritat no sé per què se'ls hi diu pel·lis romàntiques. Ui, no ho he entès mai.
Has obert un altre meló, que és tots els mites de l'amor romàntic i com conflueixen amb tot el tema del gènere, les violències, bueno, el gènere i l'igualtat, que fa que sigui un còctel allà
important.
Sí. Jo recordo una noia jove que vaig tenir... que vaig atendre, bueno, ja ho estic atendent, que vaig demanar-li que una de les seves pel·lícules que havia mirat més a l'adolescència i era 3 metres sobre el cielo.
Oh.
Llavors jo li vaig demanar que a vegades als joves els hi pregunto fins als tallers, quan identifiqueu violència en aquesta pel·lícula? I quin tipus de violència identifiqueu? I molts em diuen que no.
Que no, uau.
Llavors, me'n recordo que li vaig dir, mira, doncs ara m'agradaria que te la miressis amb
aquests ulls,
no? Identifica, veure, te la tornes a mirar, i clar...
Li vas arrombar un mite, no?
No? Bueno...
És llavors, que, i clar, va ser una pel·li que en el seu moment va ser com top, 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 i et trobes encara ponts amb candaus,
sí.
Que jo cada vegada que veig això em dona urticària,
sí.
Sincerament. Però... Ai.
Bueno, una altra arma, ara pensant en això que tenim i que hem de poder ajudar a desenvolupar, és l'esperit crític, no? I això, perquè vulguis o no, jo penso en la meva filla, ara pensant en ella, pensant en els joves amb els quals treballo o això, és a veure, me'n vaig adonar compte de ben petita que era molt més gran tot, que jo no podia, hi havia una part que jo no podia
controlar-ho,
lluitar ni controlar, no? I
clar.
Vaig dir, doncs, mira, mesura, doncs anirem treballant això, anirem, bueno, i això què et sembla, no? Fer reflexionar i que no tot el que em vingui és així.
Clar, que ella pugui tenir aquesta visió crítica.
Sí.
Igual que també aquelles pel·lis que surten homes i surten dones, i llavors sembla que tot sigui molt neutre i tot estigui molt equilibrat, però els homes treballen en determinats llocs i surten fent aquelles feines, i les dones només surten fent fotocòpies o portant cafès. Tot i que treballen també a la mateixa feina, eh?
Sí.
Però el rol que desenvolupen dins de la sèrie o dins de la pel·lícula, tot i que hi hagi 5 homes i 5 dones i tots estan treballant a la mateixa empresa, el paper que se'ls hi dona o les frases que se'ls hi donen en els homes estan relacionades amb aquella feina que estan desenvolupant i amb les dones no. I llavors tampoc s'entén d'on ve la queixa, d'on ve, ai, és que ho mireu tot amb lupa. I clar, a mi m'han arribat a preguntar, ai, aquesta sèrie, però no t'agrada? I quan jo dic, és que és una sèrie bastant masclista. Per què? Però si surten homes i dones per igual i treballen en el mateix lloc i tal... Bueno, però què surten fent les dones? Quina tasca estan desenvolupant? Estan fent fotocòpies.
Sí. Clar, aquí és anar una mica més, no? No és tan evident,
clar,
no?
Clar.
I no és tan explícit, però es reprodueixen uns estereotips, no? I uns rols que més... ja per si, no? Estan, no? Si jo tinc... Qui té el poder, no? Qui
els
ocupa i qui té el poder en aquesta sèrie? Qui pren les decisions, no?
Clar, qui és el guionista? El guionista és home, no? Em sembla.
Bueno.
Continuarem treballant, eh? Hi ha molta feina per fer. No sé si ens vols compartir, te'n recordes d'alguns actes o activitats que oferireu a l'Espai Dona, que ens puguem apuntar?
El 28 de maig d'aquest any és el Dia d'Acció per la Salut de les Dones i vam fer tota una sèrie de tallers gratuïts per salut i benestar. I llavors vam decidir que fins al 28 de maig d'aquest any que ve, cada mes oferiríem un taller. Llavors, ara, aquest mes d'octubre, novembre i desembre, ha sortit ja els tallers que fem sempre l'últim divendres de cada mes al matí. I et pots apuntar mitjançant un formulari. Val? I són gratuïts. Ara, aquest divendres hi ha una dansa africana. I el dia 25 de novembre hi ha un taller que fa la psicòloga del CAP de... psicòloga comunitària, emocional comunitària, que és sobre autoestima i, com, i crear relacions sanes. I després un altre sobre dansa-teràpia, val? A finals de més o menys a finals de desembre. Llavors, a partir de gener fins a l'abril sortirà una nova programació d'un taller per mes, i fins al 28 de maig, que farem també un parell de dies en diferents tallers de diferents temàtiques, tot relacionat amb el benestar i la salut i relacionades amb, i per dones. Això és una cosa, i després ara, properament tindrem el 25 de novembre, que és el Dia Internacional contra les Violències Masclistes, i desenvoluparem diferents actes. El principal és el dia 25 a la tarda, que fem un acte a Plaça Nova, un acte reivindicatiu, on hi haurà diferents parlaments...
L'encesa d'espelmes...
Hi haurà un muntatge a Plaça Nova amb diferents sabates de color vermell que representa totes les dones assassinades des del 25 de novembre de l'any passat al 25 de novembre d'aquest any. Volem portar l'exposició que està muntant Joventut a Can Genís, que amb unes fotografies també ens agradaria posar-la a Plaça Nova aquell dia... Ens agrada fer-ho a l'espai públic perquè crec que s'ha de fer visible i s'ha de fer
clar,
a l'espai públic.
Clar, que la gent que passi per allà per casualitat també ho pugui veure, no? Que no sigui en un lloc tancat, que has d'entrar exprés.
Exactament. I perquè veus, no? I també és una hora a les 5 i mitja de la tarda, encara més o menys és de dia, surten els nens i nenes de l'escola, no? Hi ha molt moviment i permet doncs, que altra gent que no ve expressament s'hi pugui apuntar. Si plogués, ja es faria al Museu del Suro, a l'Auditori del Museu del Suro. I llavors aquest dia sí que farem visible el projecte que portem duent a terme conjuntament amb Joventut, que és un projecte que hem fet 7 o 8 cançons, hem demanat a algun jove vinculat amb la música, una jove vinculada amb la música, que ens escrivís una cançó i han fet un videoclip. I això. I aquest dia volem fer visible doncs, els diferents cançons i videoclips que hem fet durant aquests anys.
Fantàstic, no hi faltarem.
No.
Mira, se m'acut una pregunta sobre, em sembla que es diu l'impost rosa, ara no sé si ho estic dient bé, per exemple, els productes d'higiene femení, com és que es paga aquest IVA com si fos un producte de luxe quan totes les dones... necessitem aquests productes d'higiene,
sí.
Que afortunadament, avui per avui, han sortit nous productes molt més ecològics i que la veritat, a mi personalment puc dir que m'han funcionat molt bé i m'estan funcionant molt bé, val? Però tot i així hi ha dones o que no s'atreveixen a utilitzar-los o que no els hi va bé o el que sigui. El cas és que totes necessitem productes d'higiene femenina i hi ha un plus aquí a pagar que no acabo d'entendre per què.
Jo penso que va lligat amb el capitalisme, no? I el consum i amb no donar importància, o sigui, què s'està fent aquí? S'està...
res, no?
S'està no donant, o sigui, no donant valor...
Clar.
I no donant... No, o sigui, no donant valor a algú que és de dona, no?
Clar. Perquè quina seria la solució? Doncs pues posa't una tovallola... que després la renta, o sigui,
sí.
Saps? O sigui...
És una necessitat bàsica.
Clar,
és una primera necessitat.
Exacte.
De fet, diria...
Hi ha alguna lluita oberta al respecte d'aquest tema?
I tant. De fet, es demana que es rebaixi el 4% d'IVA, o sigui, que rebaixi...
Perquè s'està pagant el 21% d'IVA.
Sí, sí.
És que...
Diria que algú ja... O sigui, algú s'ha de provar, o ara no sé quin país, ara no recordo si era aquí... o era en algun altre país que s'estava pendent de provar algun tipus de modificació. Sé que, per exemple, des del Departament d'Igualtat i Feminisme s'han obert una línia de treball i d'actuacions i de polítiques, no? D'actuacions públiques, en poder fer visible tots aquests productes, per exemple, no? Que no necessites tant... necessites una petita inversió al principi,
clar.
Però que després no genera la copa menstrual, per exemple.
Exacte,
no?
La copa menstrual, les calcetes...
Sí. Necessites una petita inversió al principi, però que després això fa que hi hagi menys cost, no?
I són també doncs més ecològiques.
Sí, exacte. Sí, són pel medi ambient, doncs, és molt millor. Penso que aquí se'n beneficien empreses, no? Que estiguem al 21%.
Clar, perquè els fabricants de tampons, els fabricants de compreses, els fabricants de tots aquests productes, bueno, i que la dona amb la menstruació ha de muntar a cavall, ha de fer una festa, ha de tirar-se en paracaigudes i ha de, vull dir, ojo, cuidao, que també puc tenir ganes de descansar,
I a més el cicle moltes vegades ens ho demana.
Exacte.
Que també és una de les coses...
Perquè hormonalment, biològicament, el cos t'està fent un canvi, llavors... Goita, no cal posar-se a fer peripècies tampoc, no és imprescindible, Vull dir que de cares amb això potser sembla que s'està lluitant perquè tenir la menstruació no és estar malalta, ni molt menys, però escolta, potser no et ve de gust fer una cosa, et ve de gust fer una altra, no? Semblava que aquesta campanya volia normalitzar el fet aquest de que per tenir la menstruació igualment pots fer coses, i és clar.
Sí.
Però que no és imprescindible, vaja, que bueno, també pots voler
dones,
fer unes altres.
Hi ha dones que no poden.
Exacte, que no. Tenen altra afecció, no?
Sí, i que és tenir l'oportunitat de, si jo vull, tenir l'oportunitat de decidir
clar.
I de poder triar.
Clar.
Que si no és com, no, tu tens, igualment has de produir, igualment has de fer, igualment no, i potser aquest dia és que no em trobo bé, i puc, i a més és un reconeixement... És la cura, és el reconeixement, no?
Molta crítica també envers aquestes baixes, no? Que es poden demanar per recuperables, dies recuperables, per si no et trobes bé en el cas de tenir la menstruació en aquell moment, no?
Sí.
Pensa que no dic la regla, ho aclareixo, perquè no és una regla, és un cicle, que va i torna i va i torna, és rodonet. No és una regla recta i aquí comença i aquí acaba i ja està, no.
I conèixer el nostre cicle és una gran font de coneixement i d'autoestima i de, o sigui, conèixer com funcionem i com funcionen les nostres hormones, no? És una gran, també una gran eina.
Doncs una darrera pregunta, ja per acabar aquesta entrevista tan interessant, que em passaria hores parlant tu, Sònia. Què es pot fer o què en penses, o vaja, no sé com acabar de formular-la, però la qüestió és, separem a l'artista de la seva obra? Perquè clar, això és un tema que a mi em pertorba molt personalment, no? Pintors, músics,
futbolistes, directors de cine...
Sí. Qualsevol tipus d'àmbit artístic, no? Que produeixen pel·lícules, cançons, esports o el que sigui, meravellosos i que ho fan molt bé, però que a la vegada han estat acusats de violacions, d'assetjaments, de pederàsties, etc. Com podem gestionar això?
Penso que a veure, entenc que generi ambivalència, que generi controvèrsia, però que seria important no posicionar-nos ni a un lloc ni a un altre, sinó fer una revisió. No ho sé. Jo personalment em costa... Crec que tendeixo més a no consumir després... No consumeixo
després.
Que
fa com una mica d'angúnia, de fàstic, de dir, ostres, però és que aquesta persona estava fent això a la vegada que l'altre, no? I li estic donant diners si consumeixo aquest, si vaig a veure aquesta pel·lícula o si escolto més vegades aquesta cançó. En veritat, aquella persona està generant aquests ingressos, està guanyant diners gràcies a mi, però és una persona que està acusada o ja està condemnada per tots aquests actes delictius.
Clar, el sentit aquest del moral, de dir, ostres, jo estic contribuint a... No sé si tothom pot...
Clar, perquè aleshores hauríem de dir, vale, llavors no miro aquests quadres o no miro aquestes pel·lícules o no... És que és molt difícil, clar.
No sé, m'has fet una pregunta bastant...
Complexa.
Sí, i em costa donar-te una resposta... molt elaborada i molt desenvolupada.
Bueno, continuarem veient com podem treballar amb aquest tema i per això, doncs, de fet, podem acudir a Espai Dona, a que ens doneu consells, a que ens oferiu tallers i a que puguem, doncs, estar en un àmbit de creixement personal i de treballar la nostra autoestima. Moltíssimes gràcies, Sònia Viboles, un plaer tenir-te aquí i un plaer conversar amb tu.
Un plaer igualment, Rita.
Noms de dona, una petita mostra, petjades noves en la història.